A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de dotze, plou a Sitges, plou a fora dels estudis. Aquesta pluja que havia de caure ahir, doncs sembla que està caient avui. I bé, n'havíem de parlar amb ell la setmana passada. No, bé, al final no va poder ser, però doncs, avui sí que l'hem pogut portar fins als nostres estudis, o ha vingut ell fins als nostres estudis. Jaume Balada, xef de l'Esmarris, el restaurant Esmarris, que és el restaurant de luxe de l'Hotel Dolce Sitges. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Anava a dir, plou a Sitges, a l'Esmarris no plou perquè està cobert, tot i que em sembla que teniu terrasseta i tot, oi?
Sí,
ara?
Tenim terrasseta per l'estiu, però bueno, sí, estem coberts i no plou.
Anava a dir, contextualitzem una miqueta el restaurant Esmarris, és a dir, és el restaurant, diguem, de... com el definiríem, el restaurant Esmarris?
Bé, doncs dins del... jo el podria definir com a xef executiu de l'hotel, dir que l'hotel doncs, és un hotel enfocat a convencions i congressos, i que dintre d'aquest espai doncs, tenim el restaurant Barema, que és el que fa durant tot el dia, doncs, tenim obert i fem bufet al migdia i carta a la nit, que està enfocat a volums grossos pels grups, i després tenim l'Esmarris, que és el restaurant gastronòmic de l'hotel. És un restaurant d'un espai molt més petit, molt més reduït, i on donem una carta més selecta i és més... diguem que és un restaurant molt més acollidor i més privat que l'altre, que és, ja et dic, que és per grans volums.
Tenir dos restaurants implica dues maneres de treballar?
Implica dues maneres de treballar.
I sí, personals sí, sí. Diferents?
I personals diferents, sí. Sí, sí, sí. Bueno, clar, cada restaurant té una oferta diferent, no? Llavors, no és el mateix fer un bufet per 200, que li has de posar el mateix carinyo, o sigui, això està clar, facis entrepans o facis un bufet, li has de posar el mateix carinyo, però no és la mateixa metodologia de treball fer un bufet que fer un menú gastronòmic, no? Uh-huh. Llavors, evidentment, sí, són dues maneres de treballar.
Uh-huh. Sí, sí. Doncs, comencem per aquí, ja sabem que és el tema tòpic en el dia, però és que, precisament, divendres passat parlàvem amb Francesc Jiménez, amb el director general del Dolce, i parlàvem de la crisi, de com està afectant aquesta crisi, no només a l'hotel, sinó a tothom, però en especial en el món de l'hostaleria. Li preguntàvem amb el Jaume Balada abans de començar que si la crisi afecta l'hotel, la crisi deu afectar els restaurants.
Sí, sí, evidentment, això és un efecte dominó, no? Vull dir, evidentment, està clar que no són bons temps, i ens afecta a nosaltres, ens afecta als nostres proveïdors, ens afecta als nostres clients, vull dir, afecta a tothom. Llavors, la baixada de negoci, és el que et dic, vull dir, ens afecta a l'hotel, al restaurant, i els propis proveïdors i els clients. No?
Perquè de qui es nodreix el restaurant, especialment l'Esmarris?
Bé, l'Esmarris es nodreix de clientela de l'hotel, especialment de clientela que no tingui res concertat a grups, es nodreix de directius dels grups, i es nodreix de gent de Sitges o gent de Barcelona o bueno, dels voltants de...
Sí, hi ha un percentatge de gent més o menys habitual que ve sense estar a l'hotel, ve de fora, sigui de Sitges, sigui d'on sigui, a dinar o a sopar a l'Esmarris.
Sí, a sopar, perquè al migdia sopar. no tenim obert, però cada vegada més. O sigui que anem tenint clientela habitual, i des de que es va arreglar la carretera i no es passa pel camí de Caix Girona i es passa pel pont, doncs cada vegada en tenim més.
S'ha guanyat
amb això. I sí, sí, tenim força clientela habitual, sí.
Ens comentava també abans de començar en Jaume que amb uns temps com els que estem ara s'aprèn.
Sí, certament, vull dir, aprens a gestionar d'una manera diferent. Vull dir, en temps de bonança, quan tens el restaurant ple, es gestiona d'una manera. Quan el restaurant no està tan ple com quan no hi ha crisi, doncs aprens a gestionar a gestionar producte, a gestionar preus, a gestionar personal, a gestionar una mica diferent. No diguem, intentem gestionar diferent sense tocar la qualitat. Això és la base del nostre pensament, no? Vull dir, hem de gestionar potser els dies d'apertura del restaurant, que ara obrim dijous, divendres i dissabte, i però sempre sense tocar la qualitat, no? Perquè és la nostra raó de ser. Si toquéssim això, doncs llavors sí que ja tindríem un problema.
D'acord. És a dir, que els proveïdors també estaran enganxats, ens imaginem, i per tant aquí ja s'estableix el típic procés clàssic de la negociació.
Exactament, exactament. Sí, sí. Vull dir, en temps de crisi és quan notem més... jo tinc moltíssimes més trucades de proveïdors ara que et volen vendre que no pas mesos enrere, no? I a la vegada amb els nostres mateixos doncs, els negocies més a nivell de qualitat, preu i temps d'entrega i, bueno, és el que et deia, un efecte dominó, no? Ens afecta a nosaltres, ens afecta a ells i nosaltres, evidentment, també pressionem una mica més amb això, no? Tenir el millor producte al millor preu.
A veure, d'on venen aquests productes que se serveixen?
Bueno, ens venen, per exemple, el peix ens ve la majoria de la llotja de Vilanova o de Barcelona. No? Tenim dos, nosaltres treballem sempre, per explicar-te una mica com funciona un restaurant, treballem sempre amb dos proveïdors. No? Llavors, evidentment, per poder comparar preus i per servei, perquè potser el que t'ha trobat una a la llotja avui no t'ho ha trobat l'altre. No? I com que treballem moltes vegades amb peix del dia, nosaltres ara tenim, per exemple, fem un peix a la sal, que ens ve de la llotja. I un dia pot ser un llobarro, un altre dia pot ser una dorada o un pagell, no? Llavors intentem treballar amb un peix que sigui molt bo i que sigui fresc i salvatge, no? Doncs treballem així, amb peix, amb carn i amb verdures, no? La majoria de les coses ens venen, evidentment, de Mercabarna, no? Per proximitat i per facilitat de trobar tot, no?
És a dir que es prima la proximitat i això vol dir que es prima també un concepte de cuina mediterrani.
Sí, sens dubte, dir? Sens dubte, vull dir, nosaltres ho tenim molt clar això, no? Vull dir, nosaltres som, podríem dir que som locals, no? Vull dir, amb el concepte de cuina, ens agrada molt totes les cuines, però entenem que Sitges està al Mediterrani, que és un lloc molt obert, però que a la vegada ens ensenya el que és el que fem nosaltres i què és el que tenim, no? I nosaltres ens basem molt en la tradició, però intentant renovar-la una mica, no? Llavors... Sí, nosaltres la cuina mediterrània és el punt de partida de tot.
El client del Dolce no és un client majoritàriament mediterrani?
No.
Per tant, com s'adapta el client del Dolce en aquest paladar mediterrani?
Bé, nosaltres no tenim problemes amb això, perquè el que fem... De fet, molta gent que viatja, especialment de Centre Europa, ja va als llocs esperant trobar la gastronomia d'allà. Doncs per mi sempre ha sigut molt trist. Jo he treballat a molts llocs ja, fora de Catalunya, i per mi sempre ha sigut molt trist que un alemany pugui anar a Mallorca, per exemple, i tota la gastronomia sigui alemanya, no? O sigui, i ells mateixos ja no ho demanen, això. El que demanen és poder trobar producte d'allà i conèixer la gastronomia d'allà, no? Doncs aquí fem el mateix. Vull dir, ens ve molta gent de tot arreu. I intentem donar a conèixer el que és un trinxat o el que són unes gambes de Vilanova. I per què? Perquè és una experiència més afegida en el seu banquet o la seva convenció, perquè aquestes gambes de Vilanova no les trobaran a Oslo ni a Londres, no? Llavors aquesta és una mica la idea, no? Que vinguin aquí i coneguin no tan sols Sitges, no tan sols l'hotel, sinó també la gastronomia de Sitges.
Busquen això? És a dir, prefereixen trobar un producte local que no pas una cuina estàndard internacional que doncs, s'adapti a uns gustos molt més homogenis?
Bueno, tenim la sort que també diferenciem molt, no? Per exemple, potser podríem dir que amb els esmorzars sí que és més estandarditzat, vull dir, una persona que ve de Centre Europa té uns criteris d'esmorzar. Llavors nosaltres intentem que l'esmorzar sigui molt més internacional, no? Llavors cadascú pot trobar la seva part d'esmorzar en el bufet que muntem. Quan van a menjar en el restaurant gastronòmic esperen trobar-se gastronomia d'aquí.
D'acord.
Sí, sí.
Per això és un restaurant gastronòmic.
Per això és un restaurant gastronòmic. I està a Sitges, vull dir, si estigués a un altre lloc doncs faríem-lo d'allà, però vull dir, sí, sí.
Quants menús fa al cap de l'any, les Marris? Quants menús planteja?
Nosaltres canviem la carta 4 vegades, segons l'estació.
4 vegades?
Sí, 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 canviem la carta per estació i els menús degustació els canviem setmanalment. Vull dir, de dintre de la carta anem traient plats per fer el menú degustació. Llavors, dir-te exactament quants no t'ho podria dir. El que sí que puc dir és que cada estació canviem la carta.
Això implica un procés de creació?
Sí, bastant important. Sí,
bueno, sí. Estava pensant, cada setmana es canvia part del menú de degustació, sí. Això vol dir estar contínuament donant-li voltes a què posarem la setmana que ve.
Sí, no sols això, també canviem els aperitius, els canviem bastant sovint, i l'aperitiu, com que no deixa de ser un plat petitet, doncs també porta una feina de creació, els petifurs, També els canviem molt sovint. Llavors sí que n'hi ha això és el bonic de les marris, que pots estar fent coses diferents contínuament. Si fos sempre el mateix, doncs seria caure en la monotonia, i nosaltres intentem això, no? Que hi hagi molta variació, que hi hagi moviment, que ens divertim fent el que fem.
I el client que ve i que està disposat a pagar el que es paga, doncs probablement també espera que se'l sorprengui.
Sí. Esperen que se'l sorprengui, i esperen que si venen diverses vegades no trobar el mateix. I si realment ve algú que vol trobar el mateix que l'última vegada, doncs no tenim cap problema en fer-ho, sempre quan tinguem el producte. Perquè clar, és el que et dic, nosaltres treballem estacionalment, vull dir, ara agafes la carta de les marris ara mateix i ja està, és una carta de tardor, n'hi ha molts bolets. Clar, si em vens a l'estiu a demanar-me ceps, doncs no els tindràs, perquè o hauríem de treballar amb ceps congelats o no tindràs ceps.
I es baixaria la qualitat.
Exacte, com que nosaltres no és aquest el nostre criteri, doncs a l'estiu no tindràs ceps. Però a la primavera doncs, tindràs favetes i tindràs pèsols, però no els tindràs a l'hivern. No? Així intentem treballar. Creiem que producte estacional és, a part de que evidentment és el producte més proper que tens, a més és el que et ve millor de preu, no? Perquè estàs respectant l'estació, no? No has d'anar a rebuscar ni a Perú ni a Nova Zelanda, no?
Estem tornant cap al producte clàssic, al producte tradicional, al producte, entre cometes, de tota la vida? Estem tornant? Després d'haver fet com una mena de travessa per coses una miqueta més, no sé si definir-les com estrambòtiques.
Sí, aquesta pregunta seria llarga de respondre-la, no?
Perquè... Tenim temps, eh?
Sí, val. Doncs no, jo crec que de fet el producte de sempre no s'ha deixat de fer. Uh-huh. El que s'hauria de diferenciar potser és entre hi ha hagut molta discussió entre cuina tradicional i cuina innovativa, i si què és millor i què és pitjor. I realment no hi ha ni millor ni pitjor. I són dues coses diferents, i tant si ens passéssim a la moda, no? Tant et conviu un Zara com una tenda d'alta costura, no? I una mica la cuina hauria de ser, o és el mateix, no? Tant tenim restaurants de cuina tradicional com restaurants de cuina innovativa com restaurants de fast food. Ho tens tot convivint al mateix lloc. Jo el que abogo és per cuina bona o cuina dolenta. O sigui, aquí s'ha fet molta cuina tradicional molt mal feta. Menjar-te una truita de patates bona a vegades és una odissea, no? Llavors jo crec que això no s'ha abandonat mai, no s'ha fet tot el bé que s'hauria de fer, i potser ara s'està retornant a buscar aquests sabors de llavors, però amb una mica més de tècnica i de qualitat, no? Potser més cuiners innovatius, que durant anys han estat fent cuina innovativa, ara tornen una mica a les arrels, i potser s'estan muntant més restaurants de cuina tradicional catalana fetes amb una base millor.
A veure, per agafar-me el que acaba de dir el Jaume de la truita de patates. Per una truita de patates calen patates, ous, oli i, si vol, sal. Poca cosa més cal. La base és el producte i, entre cometes, el temps de cocció.
Sí, i la manera de fer-ho, i sí.
Aleshores, si els ous són ous com Déu mana, doncs la patata sortirà, la truita sortirà molt més bona, sens dubte.
Sí, jo crec que... Jo crec que agafant...
O si l'oli és d'oliva, sortirà millor que...
Exacte. Jo crec que es tracta... La cuina no és no té grans secrets, però un d'ells és fer les coses amb carinyo. I a molts llocs vas a menjar-te doncs, una truita de patates o una esqueixada, i el bacallà és de baixa qualitat o està congelat i està posat de qualsevol manera sobre de la mica de tomàquet i de ceba i d'olives. I les olives igual són d'aquelles de rodanxa que... Saps? Vull dir, jo crec que es tracta de fer les coses amb carinyo. I tu pots tenir dues persones poden tenir les mateixes patates, mateixos ous, sal i oli, i fer dues truites totalment diferents de tamany, de sabor i de qualitat, no? Jo crec que es tracta d'això, que no s'han fet les coses amb carinyo durant molt de temps.
Per fer les coses amb carinyo cal temps.
Per fer les coses amb carinyo cal temps, cal dedicació...
Cal temps per fer-les, temps té un valor.
Exacte. Sí, no, vull dir...
Per tant, el carinyo es paga.
El carinyo es paga, sí. El carinyo es paga, sí. Certament, gran part del tema és aquest. Vull dir, també el... Ja et dic, vull dir, això són dissertacions i es podria parlar molt llargament de tot això. També la gastronomia ha canviat molt. I quan jo vaig començar eren hores i hores i hores que passaves a les cuines... I ara doncs ha canviat molt, la professionalització del sector és diferent. Hi ha molta gent que no ve del sector de l'hostaleria, que està servint taules o a les cuines, que no coneix la nostra gastronomia i es fan les coses com es fan, no? I és, potser és per aquí per on la cuina tradicional és on ha rebut més.
M'ha obert molts més temes, en Jaume. Un d'ells és el servei. Qui serveix la taula de saber el que està servint?
Sens dubte. Sens dubte, però una altra vegada el mateix, has de posar-li el qui serveix la taula és els ulls de la cuina, el menjador, no? I ha de saber el que està servint, com servir-ho, i ha de tindre una mica de psicologia amb el client, no? Perquè moltes vegades el client, sense dir-t'ho, et diu què és el que vol menjar, no?
És l'enllaç, podríem dir.
És l'enllaç, sí, sí, sí. I, evidentment, tindre un bon servei és bàsic. Vull dir, un restaurant no funciona perquè la cuina sigui bona, saps? Vull dir, si la cuina és molt bona però el cambrer no és agradable amb el client i el client se'n va amb una mala sensació per culpa del cambrer, no ha servit de res que facis molt bé. O al revés, Vull dir, el cambrer és meravellós però la cuina és un desastre, tampoc tornaràs, no? Llavors és un tot. És un tot, el restaurant és la decoració del restaurant, la vaixella i la coberteria i el vidre que faci servir, el servei i la cuina, és un tot.
El servei es troba? És a dir, en un moment com el que estem ara, que doncs, les professions que reclamen hores i sobretot hores intempestives, i l'hostaleria és una d'aquestes, van de baixa i doncs, es paguen els salaris que es paguen, etcètera, etcètera, es troba gent disposada a fer un bon servei?
Costa molt. Realment és difícil trobar gent de servei. Nosaltres som del pensament que preferim que ens vingui gent amb actitud que no pas amb coneixements, perquè el coneixement ja els hi donarem nosaltres. Llavors, nosaltres busquem gent a l'hotel en general, no només a l'Esmarri, sinó a l'hotel en general, busquem gent que tingui l'actitud de servei, les ganes de treballar amb nosaltres, i a partir d'aquí ja els formarem. Però jo penso que a mi m'encanta la sala, vull dir, és una part de la gastronomia que m'encanta i jo crec que té molt de futur. Té molt de futur exactament pel lloc on es troba ara mateix, que és, podríem dir, un força baix. Llavors, si tu et prepares amb sales, si et prepares amb idiomes, et prepares amb coneixements, et prepares amb vins, et prepares amb tot, jo crec que té molt de futur.
De fet, sempre hi haurà algú que necessitarà ser servit. Sempre. I per tant sempre hi haurà algú
sempre.
Que trobarà feina servint algú altre.
Exacte, a més nosaltres ara comencem a tornar a, bueno, que dèiem de tornar a certes tradicions, ara tornem a fer treball en sala. Ara tenim, el que et deia abans, un peix a la sal que es neteja davant del client. Són coses que havien caigut en desús exactament per això, no? per la falta de personal i perquè les empreses anaven retallant cada vegada més amb cambrers, llavors el plat sortia ja preparat de cuina i ja està. Intentem fer aquesta mica de treball que el client ho agraeix i que a més és una mica de show, que de fet és una mica el que és la gastronomia, no?
Sí, perquè en el fons ens mengem per alimentar-nos, no?
Bueno, això diuen, sí.
Mengem per alimentar-nos i aleshores tot l'afegit, tot l'envoltori seria, sí, doncs això, sí, la gastronomia.
Sí, 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 exacte. Sí, el que fem a casa és menjar per alimentar-nos, el que passa que la mama o l'àvia cuina molt bé.
Ah, això mateix, aquesta és l'altra, i quan no hi ha la mama o l'àvia hi ha el súper amb unes coses que en un minut s'escalfen, sí. I que no sé si són tan bones.
Sí, això ja és una altra harina d'altre costal, no?
Entrem a la cuina, Jaume. Les cuines d'avui deuen haver canviat molt respecte de com devien ser fa no excessius anys, oi?
Sí, sí, sí.
Teniu molta maquinària?
Tenim molta maquinària, sí, sí, sí. Gràcies a Déu, Gràcies a Déu.
És a dir, el canvi tecnològic a la cuina, suposo que s'ha disparat com el canvi tecnològic a tot arreu en els darrers anys. És bo que hi hagi hagut aquest canvi tecnològic?
Sí, sens dubte, sens dubte. Home, sempre i quan faci servir la tecnologia al servei del producte.
Sí, això és allò típic d'una cosa és tenir una clau anglesa i una altra cosa és fer-la servir, saber-la fer servir.
Exacte, però vull dir, tu pots fer un plat, tu pots destrossar un plat amb molt bon producte, però mai pots arreglar un plat amb mal producte. Vull dir, si el peix és congelat i dolent, difícil l'arreglaràs. Ara, si el peix és molt bo, fresc i tal, si no tens tècnica el pots destrossar, no? Llavors nosaltres fem servir molta tecnologia. Tenim
molta cura, llavors, perdó.
Sí, 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 però vull dir, tenim molta tecnologia, o digue-li com vulguis, maquinària diferent, que ens ajuda a tindre, a aconseguir textures diferents. Nosaltres ara podem fer certs talls o aconseguir calibres molt petitets d'una verdura gràcies a la màquina de tallar embotits, no? Vull dir que això no existia fa 40 anys, potser, i clar, doncs no es podia aconseguir fer cristalls o fer certes coses molt, molt fines. Aconseguim textures molt bones de sopes, cremes i tal, gràcies a la Thermomix, que això tampoc hi era, i abans es feia servir el Turmix, llavors no era el mateix. Saps? Vull dir, no és un pas enrere, és un pas endavant, i gràcies a Déu n'hi ha moltes coses que et fan aconseguir, jo no és el que et dic, sense tocar el producte, i això és bàsic, el producte ha de ser bo i de primera qualitat, i a partir d'aquí pots aconseguir moltes coses que ajuden a realçar el producte.
L'abús de la màquina pot generar excessos?
Sí, sens dubte. Però, però la cuina hi ha tot arreu, eh? Vull dir, l'accés... si abuses de la màquina... Jo crec que el problema gros ve amb les modes i l'abús de la màquina sense coneixement.
D'acord.
No? Tu pots fer tot el...
Fins fa 2 o 3 anys tot es deconstruïa.
Sí. Jo, mira, amb això tinc una postura molt clara. Jo vaig estar, l'any 96 vaig estar al Bulli un estiu fent un estatge. I els conec molt bé i sé que és una gent meravellosa amb uns coneixements increïbles. Vull dir, el que fan, ho fan molt pensat i molt treballat. I saben el que fan. I tenen el personal per fer-ho. I tenen un equip a darrere que sap què porta entre mans. El problema ve quan el que fan ells es vol copiar... i es vol copiar de qualsevol manera. Llavors, no és el mateix estar en una cuina on hi ha 20 persones fent una cosa que la tenen clara, que la volen fer, que agafar allò en un congrés de cuina o en una revista i dir, mira, jo això ho vull fer al meu restaurant, on som 2 persones, estàs donant un servei i a sobre no fas servir les proporcions correctes. Llavors, hi ha moltes coses de les que en dius tu que es feien, per exemple, al Bulli o altres restaurants d'aquest estil, que tenen unes proporcions molt estudiades, que està tot molt, molt preparat, que fan servir la maquinària correcta per donar un producte fantàstic, que si això ho intentes copiar i portar-t'ho a un altre lloc, doncs estàs fent d'un Ferrari un 600, i a sobre, de més, pots fer que el 600 no tingui frenos i que s'estampi, no? I això és una mica el que passa amb aquestes còpies de tecnologia, més que rep el desconeixement.
D'acord, és a dir que el problema o la mala fama que pugui haver vingut a través, després d'aquests processos d'investigació que hi ha hagut al darrere de la cuina i sobretot al darrere del Bulli i de Ferran Adrià, estan més en la còpia que en l'origen.
Sí, sens dubte. Sí, segur. Segur. Home, jo al restaurant podríem fer moltes coses, però moltes coses no les fem perquè no les conec. Llavors, abans de fer una cosa mal feta, no la fem.
Això és humilitat?
No ho sé si és humilitat, vull dir, és sentit comú, no? Vull dir, jo crec que del que ha fet el Ferran, que jo crec que tots els cuiners d'aquest país li hem de donar les gràcies, el que no farem és copiar al peu de la lletra el que fa ell, no? Intentem fer servir les seves tècniques per fer altres coses. I si aquella tècnica no la conec o porta uns productes que els desconec, no la faig servir. No la faig servir perquè no té sentit. Vull dir, no farem potser no fem les coses bé, no? I jo crec que és això, és, vull dir, és el mal ús de les coses.
De tota manera, a la cuina hem de baixar fins l'estadi de la química per trobar alguna cosa.
Bueno, però si ha estat sempre, eh? Si ha estat sempre, vull dir, no és que sigui d'ara. Vull dir, la cuina, mira, jo sempre dono l'exemple de la goma xantana, que és un espessant. I la goma xantana, durant molts anys a la cuina, quan jo vaig començar la cuina, s'espesaven les salses amb maicena, o es feia una cosa que es deia un roux, que era...
Oi, la maicena, sí, jo la recordo de l'estanteria.
Sí, doncs era una o es feia un roux, que era una proporció tant per tant de farina i mantega cuita, no? I amb això s'espesaven les salses. Per espesar un litre de salsa feia servir moltíssima mantega i moltíssima farina, i tot això andava a l'estómac. Nosaltres ara espesem salses amb 3 grams de xantana, que no deixa de ser un derivat d'un cereal, no? Vull dir que hem baixat a la química o hem guanyat? Sí, hem guanyat, perquè són productes més saludables. Abans, per fer una mousse, que era la discussió molts anys enrere entre les mousses i les espumes, què és una espuma? Doncs bàsicament era el producte reduït a puré, i on li aplicaves o un espessant, que era o nata o fulles de gelatina, i ja està. Vull dir, per fer una mousse, que les mousses venen de la cuina francesa de fa molts anys, per fer una mousse de framboesa tenies framboesa, però tenies clara d'ou, rovell d'ou, entens? Vull dir, finalment de producte en tenies molt poquet, amb una espuma tens molt més producte i tens molt més sabor, i no deixa de ser tecnologia, no? o coses noves. Jo crec que tot això ha ajudat a millorar les coses, no?
Doncs Sembla que hem donat una volta en aquesta, en totes aquestes tecnologies, aquestes reflexions que sempre són interessants fer-les amb els cuiners, però li preguntarem al Jaume, ara entrarem a la carta de tardor, però li preguntarem al Jaume, quin és el procés de creació d'un plat?
Aquest és un bon tema. El procés de creació d'un plat és... a vegades les idees surten de qualsevol cosa, no? I igual vas amb el tren i veus alguna cosa i dius, mira, això m'agradaria... aquesta estètica que he vist m'agradaria posar-la en un plat, no? En un postre, per exemple.
No, va dir un postre retardat.
Sí, sí, sí.
Quan
sí,
vas en tren.
Sí, sí, un postre retardat, exacte. Doncs, exacte. Doncs primer et fas una petita idea de què és el que vols donar. Després et fas un dibuix. Normalment nosaltres treballem amb pissarra i dibuix, uh-huh. I quan tenim la idea del producte que volem donar, la idea del dibuix, després ho passem a plat. I a vegades això funciona i a vegades, moltes vegades no funciona. Perquè la idea que portes al cap o que tu t'has dibuixat tan bonic i que després tens clar que serà, no sé, uns molls amb arròs negre i espuma o aire de jo que sé què, després resulta que una cosa amb l'altra no casa o que els temps de cocció no t'ajuden en un restaurant o que... Bueno, hi ha molts factors perquè aquell plat a vegades sigui un fracàs, no?
Però és un procediment científic, això, prova-error, no?
Sí, 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 sí. Sí, sens dubte. Si no ho proves ja, vull dir, llavors l'error el pots tenir a taula, no? I llavors sí que hi ha un problema. Però sí treballem així, vull dir, primer és idear una mica a partir del nostre paladar mental, no? Uh-huh. I a partir d'allà, doncs, records de coses que casen de la teva infantesa o de tota la teva vida, no? Ja saps que, no sé, formatge de cabra i escalivada a casa, no? Pues a partir d'aquí pots fer coses. I dibuixar-ho, i a partir d'aquí passar-ho plat. Provar, i no provar-ho un, sinó provar-ho força gent. Nosaltres totes les coses que fem intentem que ho provi tot l'equip, o que ho provi quan més gent millor, perquè així acabes traient tots els matisos del plat, no?
S'ha d'anar contrastant.
Sí, 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 és importantíssim, perquè jo puc pensar que allò m'agrada perquè m'agrada a mi, però igual no li agrada al client, no? Uh-huh. Llavors és important que 5 o 6 persones com a mínim de l'equip puguin provar quan fem les proves i que cadascú digui la seva.
Els plats han de costar molt de fer, o...?
No, jo crec que no. Jo crec que quan menys es toqui el plat i quan menys coses tingui, més... jo crec que amb la senzillesa està la complicació. Mm. O sigui, la cosa ha de ser molt senzilla, molt bonica, molt estètica, molt equilibrada, però que sembli que no està manipulat, no?
És a dir, que com més coses hi poses, més ho compliques, en el fons,
sí,
encara
bueno,
que sembli més senzill.
De fet, la cuina dels anys 70 o així era molt de salses holandeses i de gratinats i de la langosta termidor i aquestes coses que anaven, feies la salsa o es coïa, es farcia, després es posava una salsa, es napava i tal. Jo crec que tot això no porta enlloc, no? Vull dir, mm-hmm. S'ha de respectar aquella cuina en el moment que es feia, però jo crec que hem d'anar a la cuina amb la cuina autèntica, no? Vull dir, et parlo dels peixos, el tractament dels peixos, nosaltres ens agrada molt, 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 molt fer les coses a la planxa, però també ens agrada fer peixos al forn. Però hem d'intentar que, ja et dic, que no siguin... no mascarar-los, no? Que sigui el més escèptic possible. Poqueta cosa que li casi molt bé i que t'arribi a l'estómac i no se quedi pesat, no? Uh-huh. Què és això?
Això hi ha com una mena de fórmules, és a dir, això casa bé amb això no casa bé amb això, i a partir d'aquí doncs es pot extreure l'arbre?
Home, hi ha coses que estan molt clares que casen unes amb altres.
És com, això... anava a dir, és com la moda i els colors, no?
Sí, 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 una mica sí, eh? Vull dir, hi ha coses que no enganxen de cap de les maneres. Productes i espècies i segons quines coses no aconseguiràs mai que et casin, no? I si fas abusos d'algunes coses, igual al paladar són dolentes, no? Però jo crec que com que s'ha d'investigar i s'han de fer coses, val tot. Com a mínim al cap o a la pissarra val tot, després a veure què surt, no? Però vull dir, el cap i la pissarra sí val tot, després a partir d'aquí del que et surt del cap ja ve unes certes coses predeterminades, no? Vull dir, el bacallà i fas una ramificació i el bacallà amb ceps, sí, saps? Vull dir, és una mica això.
Ens ha comentat abans que el primer de tot és la pissarra.
Sí.
Per tant, la pissarra vol dir estètica.
Sí, sí, sens dubte. Bueno, no, el primer és pensar què és el que vols
pensar
donar.
Però sí, després dibuixar-ho.
I després ho dibuixes, sí.
Dibuixar-ho és estètica.
Sí, 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 és estètica.
És a dir, que el plat ha d'entrar pels ulls. Fins i tot abans d'estar fet.
Sí, 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 sí. Per nosaltres l'important és primer l'enunciat del plat, que tinguem clar que és un plat que és atractiu i que els ingredients casen. A partir d'aquí el dibuixem, perquè sí que és important que tingui una estètica i que el puguis visualitzar el plat abans de posar-lo, no? en el plat. Per nosaltres l'estètica és important. El més important, sens dubte, són les textures, el sabor. El sabor del plat i que el peix estigui cuit al seu punt i que les verdures tinguin aquell punt de cruixent i que a més sigui tot de qualitat. I si aconseguim que les verdures... Nosaltres estem treballant a veure si aconseguim verdures de producció ecològica per les marris només. Estem treballant amb un petit hortet que tenim a darrere a veure si aconseguim produir alguna cosa nosaltres. I amb tot això estem, però vull dir... Prima el producte, prima la qualitat i després, evidentment, l'estètica, sí.
D'acord. Sí. I, diguem, l'última pota, que és l'estómac, també s'estudia això, sobretot quan es fa el menú sencer?
Sí, sí,
sí. A veure
sí.
com cau tot dins?
Sí, 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 sí. I nosaltres intentem... Bueno, nosaltres el que fem quan creem un menú degustació és mirar el gramatge de tots els plats i mirar els productes que hi donem en aquell menú de degustació que sigui equilibrat, que pensa que nosaltres obrim per les nits.
Clar, és que és això, a sobre són sopars, és sí, a dir que si te'n vas al llit sí, i a sobre...
Sí, o sigui, nosaltres intentem no fer uns menús que siguin pesats. El que intentem és donar una quantitat de plats considerable, vull dir que la gent provi moltes coses de la nostra cuina quan fem un menú de degustació, que es faci una idea de què és el nostre estil o el que fem, i que a la vegada sigui equilibrat i que quan te'n vagis a dormir no te'n recordis del cuiner ni del pebrot, no?
Te'n recordes que t'ho has passat bé menjant.
Sí, exacte, exacte, però no del pebrot o de que et torna l'all, no? I sí que intentem fer-ho així. Nosaltres, de fet, ens mirem molt amb unes guies de dietètica que tenim una mica... És una cosa que l'hem de desenvolupar més, però intentem fer menús molt, molt equilibrats. De fet, sempre els menús venen amb un entrant fred, un entrant calent, peix, carn i postre, no? I els postres, si... Bueno, tu que has estat a casa nostra, saps que els postres són molt lleugers. Sempre intentem fer coses que no siguin pesants, que no acabis amb aquella sensació de que m'he menjat una tarta de Santiago, no? No, intentem fer coses lleugeres. No?
Ara parlem del Dràcula.
Ja sé.
Però, però de tota manera... el menú, la carta de tardor que es va presentar doncs, fa 3 setmanes em sembla, sí, sí, sí. A les Marris doncs portava un títol que ens va cridar força l'atenció, Records de la infantesa.
Sí, sí, per sí, perquè molts dels plats d'aquella carta són això. I quan ens vam plantejar fer la carta de tardor, de fet la tardor és potser l'època de l'any que més records d'infantesa ens porta, no? És l'època de les castanyes i te'n recordes de les castanyeres de llavors. Llavors nosaltres tenim una crema de castanyes que evidentment no són les castanyes com ens la donava la castanyera, però sí que intentem fer-les amb les mesures que tenim allà a la cuina. Tenim una paella foradada i fem les castanyes com les feien elles, no? les obrim i les fem... Llavors quan proves la crema de castanyes té aquell sabor a castanya de castanyera, no? I sí que després porta una gelatina de taronja, porta un pols de foie, però aquesta és una mica la idea del joc, no? que trobis els sabors tradicionals i amb un toc molt... Molt d'ara, no?
Molt de tardor, la sí, castanya no pot ser més de tardor.
Sí, exacte, i li posem doncs, uns llardons de pell d'ànec i vull dir, quan proves tot el conjunt, doncs tens foie, tens una gelatina de taronja que li dona aquell punt d'acidesa i el sabor sobretot de la castanya aquesta rostida, que és un sabor molt que recorda la infantesa, no?
En Jaume seria capaç de descobrir sobre un plat que no sapigués de què està fet aquest plat? Un plat treballat com, per exemple, aquesta crema de castanya que ens comentaves ara. És a dir, perquè clar, el nom del plat exacte és crema de castanyes rostides amb gelatina de taronja, llardons d'ànec i pols gelada de fetge greixós. Tots els matisos són assumibles per un paladar?
Sí.
No, els sí, matisos sí, sí, segur, però sí. Allò, la descoberta, la, diguem, la... desfer-ho tot.
Bueno, per mi sí.
No, clar,
per mi sí.
Un professional
dir,
sí.
Sí, per mi sí. Dir, no, això és de fet no és diguem que dintre del si et posés a parlar amb més professionals et diríem que aquest és un plat podríem dir-li una tradició renovada, no? Mm-hmm. Per dir-ho d'alguna manera. Llavors la crema de castanya no hi ha cap problema, la trobes, saps que és exactament castanya.
Sí, perquè el gust de la castanya el tens segur.
Sí, el tens segur. La gelatina de taronja, doncs, bé, potser és un toc una mica agosarat, no? Que dius, bueno, amb una crema de castanya, un toc de gelatina de taronja, doncs sí, per donar-li aquell punt d'acidesa, no? Per trencar tota... per trencar la dolçor que té la castanya, per trencar la dolçor que en certa manera té el foie, perquè el foie també no deixa de ser un producte greixós, però finalment si no li poses sal i pebre és dolç, no? Té aquella textura dolça. I li posem els llardots d'ànec perquè faci aquell cruixent, no? I sí, jo crec que quan llegeixes el plat i te'l porten a taula sí que trobes els... Sí que crec que no és massa difícil trobar tots els matisos.
D'acord. No, és a dir, la pregunta anava en aquest sentit, sí. És a dir, si un quan fa el plat pensa, i evidentment grans afeccionats a la cuina deuen haver amb paladars extraordinaris que segur que són capaços de destriar cadascun dels matisos, com ho destrien dels vins, ho destriaran dels plats. A més, aquí obro un petit parèntesi, tot va amanit amb vins també, no?
Sí. Home, nosaltres el que és important és que quan tu llegeixes la carta o llegeixes el menú de l'estació, no te'n recordes de tot quan tu has llegit, i mentre van arribant els aperitius, et descriveixen que són els aperitius, quan t'arriba el primer, no te'n recordes què és el que has llegit, perquè això és molt llarg.
No és un entrecot de ternera, no ho diu això.
No, com patates frites, no ho diu això, llavors és llarg. Llavors és important tota aquella feina de la que parlàvem abans, que quan t'arriba el plat el cambret descriveixi ben bé què és el que està servint, i que si tu tens un dubte i dius, bueno, i això què és, ell et pugui dir exactament, miri, això és la pols gelada de foie, o això és la gelatina de taronja, no? I aquest és la part del treball que ha de fer servei.
En aquests dies que ja ha estat en funcionament el menú de tardor, a en Jaume li han dit això de que em recorda la infantesa?
Sí, tens... És molt divertit, perquè hem tingut certs comentaris, especialment pel postre aquest famós del Dràcula, no? Que quan troba gent d'una certa franja d'edat, no? entre els 25 i els 45 o així, hi ha molta gent que diu, sí, això és un Dràcula, això és un Dràcula. No?
És que de fet ho és, eh? Mira, perquè ens entenguem, ens el podria descriure millor en Jaume, però clar, és un postre que té els colors del Dràcula, té els sabors del Dràcula, el que no té és el pal ni el Dràcula vestit.
Sí,
però...
sí, exactament, és agafant tots els ingredients que té el Dràcula, que no deixa de ser un producte industrial, doncs el que vam fer és...
Dràcula, que és un polo, eh? No sé
sí, és
si...
un polo, sí. Llavors el famós polo aquell de Coca-Cola, no? Llavors el que hem fet nosaltres amb el Dràcula és agafar producte o ingredient per ingredient i intentar arreglar-los perquè casessin amb un postre. Això va ser una feinada, la veritat és que va ser una feinada, i amb el cap de pastisseria, amb l'Àlvar, doncs vam estar tot el temps amb uns quants dràcules provant-los i veient què podíem fer amb ells. El ser un polo, això és mira, us escric una mica el procés de creació, no? El ser un polo i tindre per la part de fora una cobertura de Coca-Cola, al provar-lo vam dir, bueno, la Coca-Cola aquesta que porta el Dràcula, que és com una cobertura gelada, no pot ser d'una altra manera que no sigui un granitzat. I llavors ens vam plantejar fer un granitzat de Coca-Cola. Vam fer un granitzat de Coca-Cola amb essència de cola, que li donava més força. La maduixa de dintre teníem diverses opcions. Vam provar primer amb una crema, després vam provar amb un gelat, i al final vam decidir fer una espècie de consomé de maduixa, no? I la vainilla que porta dintre el Dràcula, doncs ja ens quedava l'opció de fer o una crema, però no ens quedava massa consistent el postre. Llavors al final vam fer un gelat, i vam fer un gelat que, bueno, si te'n recordes del gelat, està fet com uns rulos de... Sí. Uns tubets de gelat de vainilla. Llavors és un Dràcula amb tota la seva concepció, però quan el tens en plat, doncs tens un consomé de maduixa, tens el granitzat de Coca-Cola, tens uns cruixents que li hem fet de maduixa i tens el gelat de vainilla. Quan ho agafes tot junt, doncs et recorda, si n'has menjat molts, que aquest era el meu cas, et recorda el Dràcula.
Sí, perquè evidentment el senyor que ve de fora, aquest que no n'ha menjat mai cap, aquest se li diu que és un postre de... Bé, de vainilla, fresa i cola.
Sí, exacte. Sí, això és un record molt local, eh? És una cosa que és molt per la gent d'aquí. Vull dir, no, que és un joc que no el pots fer amb un client que ve de fora. De fet, el tenim en el menú degustació, però com que nosaltres treballem amb molta comunicació amb sala, quan el client que et ve potser no és d'aquí, mirem de canviar-li el postre, perquè a vegades doncs, tindria més èxit una altra cosa perquè potser no s'entén. Tu entendrà el que et deia, franja d'edat així, i d'aquí llavors et diuen, hombre, el Dràcula, no?
Un granissat de Coca-Cola.
Exacte, l'altre diuen, bueno, un granissat de Coca-Cola, maduixa i vainilla, val. No? I com que és per la gent d'aquí, doncs moltes vegades amb la degustació canviem el postre i posem una altra cosa.
Per això que idees deuen haver infinites, no? És a dir, plantejar-se de fer un postre basat en una cosa tan com un gelat de Dràcula. Clar, la idea a partir d'aquí, això vol dir que és infinit el camp.
Sí. És infinit el camp, depèn de... El camp és infinit, depèn dels recursos que tinguis, depèn de la creativitat que tinguis i del que puguis fer, no? I, bueno, ara ja ens han vingut idees de fer el frigopier i mil històries, però ja no entrarem més en aquest camp, ja el deixem. El del Dràcula va ser més gràcia, però ja no farem...
I el frigodedo, també.
No farem ni el col·legent ni el frigopier. Vull dir, ja està bé. Ja està bé.
Doncs, de tota manera, això vol dir que el cap sempre està rodant, oi?
Sempre, sempre. Gràcies a Déu, eh? Gràcies a Déu. Perquè si no... Bueno, la nostra és una feina que t'ha d'agradar molt i que l'has de fer amb passió. Si no ho fas així, es pot tornar molt monòtona. Llavors, nosaltres intentem que això no pari mai, que sigui una màquina que no para mai.
Sí. Perquè quan es comencen a plantejar els plats de la nova temporada, podem?
Ja. Ja, nosaltres ja estem mica en mica, ara el que anem fent és agafar idees i de tant en tant et va sortint alguna cosa, veus alguna cosa o a vegades és que és molt, molt curiós, no? Perquè vull dir, tant pots agafar una idea del que et deia d'anar amb un tren que veus, no sé, qualsevol cosa o agafes la qualsevol revista quan vas al metge i veus un postre d'aquells que surten en el, no sé, l'Ola o alguna cosa així i dius, mira, això d'una altra manera igual podria ser una idea, o t'agafa o algun producte, o... I ara ja comences a treballar amb això i vas fent quatre esbossos, no? Vas posant quatre cosetes en les pissarres o vas apuntant en una llibreta i dius, mira, cigrons, ai, per què no? Fa molt temps que no fem res amb cigrons, o fa molt temps que no fem res amb...
amb el que sigui.
No? Sí, vas apuntant.
És a dir, que cal sempre estar actualitzat.
Sempre.
Revistes, sempre, llibres, fòrum, convencions...
Sempre. Això és algo importantíssim. Però ja no només de llibres, jo crec que és molt important no només anar a convencions i fòrums i això, on jo he anat a moltes i a més també he donat ponències i és molt important perquè veus el que fan els demés. Jo crec que és molt important també agafar llibres de cuina que faci anys que no els has agafat, no? O anar-te'n a una biblioteca i agafar llibres de cuina antics, i a vegades surten coses sorprenents que dius, ostres, per què no podem fer alguna cosa semblant a això, o per què no podem anar cap a aquest costat, no? Però és importantíssim sempre estar informat i, home, saber què fan els altres és una dels bàsics de l'èxit, no? Saber què fa el de la botiga del costat, no?
De fet, això vol dir que quan el Jaume va pel món deu anar de client a d'altres llocs per...
Sí, sempre. Això ja és de formació professional, sí.
Però... Em sembla que no coneixem aquest cuiner que ens hagi dit que no ho fa, això.
No, jo ho faig sempre, i no només quan viatgem, que és una de les meves passions, no, poder viatjar i veure coses, no només és anar a restaurants, sinó anar a mercats i veure què fan la cuina tradicional dels llocs on vas, I ara, les últimes vacances vaig estar a l'Índia i doncs era això, visitar mercats, veure què es feia el menjar que es fa al carrer, que és el menjar tradicional d'allà, què es fan als restaurants tradicionals, i també vam provar alguna cosa als llocs més in d'alguna ciutat, no? Doncs llavors és això, és de veure i provar i estar al màxim informat i amb els ulls oberts. És importantíssim.
És molt diferent el que es fa a l'Índia del que es fa aquí, o cada cop la globalització implica que tots ens assemblem una miqueta més?
No, jo crec que el que fan allà és molt local d'allà, i aquí a vegades hi ha còpies dolentes del que es fa allà. Hi ha cuiners que... És el que et dic, que el mateix que et deia abans de quan s'utilitzen tècniques que no saps com fer-les anar, és el mateix quan agafes i vols fer unes samoses igual que a l'Índia, sense haver vist mai... la Índia, ni haver estat mai amb un cuiner indi que t'ha ensenyat a fer una samosa, no? Llavors pot sortir qualsevol cosa.
D'acord. Doncs ja ho saben, de moment hem quedat que eren els dijous, els divendres i els dissabtes a la nit.
Exacte.
Està obert el restaurant Smarris. Cal reservar o...?
Millor si fan reserva, o sigui, cas que es trobin que no hi ha taula, però també si venen directament a l'hotel sempre els hi farem un lloc.
D'acord. Perquè, quin horari fa el restaurant?
Bueno, nosaltres... El restaurant, nosaltres obrim a les 8.
A les 8
del vespre. Del vespre. Fins a les 11.
Doncs
però,
això...
Ja et dic, vull dir, millor si fan reserva, però si es presenten allà, doncs potser si estigués ple els passaríem al bar que fessin un aperitiu i després ja passarien cap al restaurant.
Doncs com els hem comentat, de moment ara, la carta de tardor, d'aquí poc la carta d'hivern, perquè això, sí, clar, cada 3 mesos, si és estacional, doncs toca el canvi. N'hem pogut parlar amb en Jaume Balada, xef executiu de l'hotel dels Gessitges i, per tant, doncs, màxim responsable del restaurant gastronòmic de l'hotel, que és el restaurant Esmarris. Jaume, moltíssimes gràcies per aquesta interessant reflexió al voltant del món actual de la cuina. I amb tots vostès també, moltíssimes gràcies per haver-nos seguit un dia més, i nosaltres demà més coses. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.